Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Saludem aquesta hora el catedràtic d'Economia de l'empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Serra Ramoneda, un expert precisament en aquest tema, després que ara fa uns anys es va encarregar de fer una comparativa de preus entre Catalunya i Espanya. Senyor Serra Ramoneda, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i gràcies a vostès.
Ara estàvem parlant fa uns moments amb en Jofre Llombart, amb el nostre company que ha fet la comparativa entre determinats pagaments que fem a Catalunya comparativament amb altres llocs de l'Estat i realment fa angoixa i tot, eh? Es pot quantificar d'alguna manera la divergència de preus entre Catalunya i l'Estat?
Home, sí que es pot quantificar el que passa puntualment, no? Perquè el difícil és fer una visió de conjunt i resumir en una sola xifra aquesta diferència. Ara, jo recordo l'estudi que vostè feia referència és de l'any, em sembla, 2002, i jo feia una comparació Barcelona-Madrid, de preus, per tant, no Barcelona o no Catalunya-Espanya, sinó Barcelona-Madrid, i ja en aquella època la diferència era molt notable, no només en els punts de l'estudi que vostès han fet, hi ha altres que es podrien afegir, com l'IBI que paguem aquí a Barcelona comparat amb l'IBI que es paga a Madrid, com el preu de l'aigua a Barcelona i el preu de l'aigua a Madrid, i així successivament.
Curt i ras, paguem més pel senzill fet de ser catalans?
Doncs, per resumir, curiós, com vostè diu, sí.
Sí, perquè, esclar, la diferència de preus dels béns i serveis a Catalunya, aviam, és proporcional al major nivell de renda dels catalans? O hem de dir que proporcionalment paguem més per la nostra riquesa?
No, suposo que hi ha raons diverses. Si anem mirant punt per punt, trobaríem raons diverses. Per exemple, les subvencions que a vegades reben determinades empreses a Madrid, que a Catalunya les equivalents no reben, i això permet tenir tarifes i preus més baixos, com, per exemple, el cas de l'aigua de Madrid, sempre havia estat en mans d'una empresa pública el subministrament, i al traspassar-la i fer-la privada, tota l'inversió que l'Estat hi havia fet, perquè depenia del Ministeri d'Obres Públiques, va passar a cost zero. Per tant, l'empresa que ara explota totes aquestes instal·lacions no ha de recuperar l'inversió que s'hi ha fet. En canvi, Aigües de Barcelona sí que ho ha de fer, i això repercuteix sobre una tarifa molt més alta. I, per exemple, Telefònica en aquella època també doncs, aplicava unes tarifes diferents perquè les zones eren diferents, com la Renfe Rodalies, en fi, cada cas té unes explicacions segurament diferents.
Val. Per exemple, en el capítol de peatges és on els greuges comparatius es fan més grans?
En tot cas són molt grans. No sé si és el cas on es fan més grans, però sí que les diferències són molt i molt notòries.
Val. Paguem més impostos, llavors s'accentua el dèficit fiscal.
Sí, clar, nosaltres paguem més impostos i rebem menys serveis. I sobretot això té lloc sobretot a les inversions. Quan es diu que no, que tot ciutadà ha de pagar el mateix, sigui el punt d'Espanya on visqui, es pot tenir raó aquesta afirmació. Però, en canvi, hauríem de dir també que cada ciutadà espanyol hauria de rebre la mateixa inversió per càpita, no? I això no és cert, no es produeix, i fa molts anys que no es produeix aquesta igualació. I això, doncs, té conseqüències que es van acumulant, i que finalment també es demostren en els preus que els ciutadans paguem pels diferents serveis que ens presten les empreses, bé sigui públiques o privades.
Pel que fa al capítol de les inversions, és bàsicament on hi ha la major part dels desequilibris?
Al meu entendre, sí. Al meu entendre, és, en tot cas, on els desequilibris són més grans. I la prova és que, fixi's, quants anys portem rebent unes inversions que representen un percentatge del total d'inversions que l'Estat fa a Espanya molt més inferior al pes que tenim per població, que tenim per riquesa, etc. I això portem molts anys, però molts i molts anys. I tot això es va acumulant, i fa que finalment doncs nosaltres tinguem una Nacional 2, com li diuen a la carretera de Madrid a la frontera, que no és ni una carretera ni res que s'assembli, sobretot quan un pretén anar per aquesta pretesa Nacional 2 de Barcelona a França, no? Que allò és un carrer ple de semàfors i ple de sots i de tota mena d'inconvenients.
No sé, el Grau Pere, volia fer alguna pregunta amb el professor Serra Moneda.
No, no, no.
Val, alguna pregunta, un comentari aquí?
Sí,
si,
aviam, a mi m'agradaria saber quina solució vostè veu des del punt de vista econòmic. És a dir, quina és la sortida a curt termini que es pot posar sobre la taula i que seria factible?
A curt termini és molt difícil, no? Perquè segurament el resoldre el problema exigiria unes mesures que necessiten un temps per implementar-se, com ara es diu, i primer per dissenyar i després per implementar. A curt termini, doncs, segurament el que caldria és que ens paguessin els deutes que sembla que l'Estat té amb Catalunya, els famosos 290 milions i altres. Això sí que, si ens paguessin això, que sembla que està documentat que se'ns deu, doncs miri, segurament això ajudaria a sortir d'aquest tràngol que està tenint la tresoreria de la Generalitat. Ara és a mig i llarg termini on caldria prendre mesures per evitar que aquesta situació no només es mantingui, sinó que s'agreugi.
Escolti'm, vull acabar amb una última pregunta. No em puc escapar com a expresident de Caixa Catalunya, deixant que li pregunti precisament pel futur de Catalunya Caixa. Recordem que l'entitat que està en ple procés de subhasta. Veu factible que Catalunya Caixa s'integri a l'estructura del Banc Sabadell, com s'ha comentat?
Factible, tot és factible. Jo, en tot cas, ho veig difícil, no? Sobretot perquè es fa pel Banc de Sabadell. El que Caixa Catalunya o Catalunya Caixa li pot aportar no té el mateix pes que, i el mateix valor, per tant, que Catalunya Caixa podria aportar, anem a suposar, a la cutxa basca. Ja.
Li agraeixo, senyor Serra Moneda, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ, i moltes gràcies.
Gràcies a vostès. Falten... i sort.
Gràcies, esperem-ho.